Una, 10, 17 criatures. I una altra, i una més, sense fi. Cadascuna encapsulada dins l'anterior, emergint com una segona pell. Símil grotesc de nines russes avançant cap a mi. L'ampolla buida de vodka no justifica la visió. La invasió havia començat per Sibèria. Elias Villalonga, concurs de microrelats del Biblionauta. Benvinguts al Quimèric. Estem farts de dir-ho, però no ens cansarem de repetir-ho. A Catalunya s'escriu molt bon gènere, tot i que fer-se un lloc al mercat editorial sovint és molt difícil. Avui portem al programa un cas que ens serveix d'exemple d'aquesta doble situació, de les dues coses. Es tracta de Joan Mercé, autor de la trilogia El missatge, una barreja de ciència-ficció i de thriller. Ara mateix acaba d'obrir una campanya de micromecenatge per recaptar fons per poder publicar l'últim llibre d'aquesta saga, I la serp digué. Us recomanarem el primer llibre de la trilogia i parlarem del Verkami amb el mateix autor. A més, en el 25è quimèric d'aquesta segona temporada, farem balanç de la tercera edició de la Fira Gokuraku i, a més enllà del paper, parlarem de videojocs inspirats en la mitologia grega. Tot plegat ho farem possible amb l'Alfons Mallol i el Carlos Climent en antena i també a la producció i amb el Roger Benet a les vies de so. I avui comencem el programa fent balanç de la Fira Gokuraku. La tercera edició s'ha fet aquest cap de setmana passat a la Biblioteca Ignasi Iglesias i Can Fabra. I, Alfons, tu ja has estat. Explica'ns una mica què és, per la gent que no sàpiga, perquè Gokuraku, a mi, el que m'inspira és Bola de Drac, és còmic, és anime...
Doncs és una espècie de saló del manga en petit. Però, bueno, en bastant més petit, perquè estem parlant d'una biblioteca, no a la Fira de Barcelona. Mm-hmm. En aquest cas, aquest any es va centrar sobretot en el tema de viatges... friquis, per dir-ho d'alguna manera, o com ells ho exposaven. O sigui, el turisme basat en les localitzacions de les sèries i mangas que, bueno, que han inspirat, ja siguin reals o no. Per exemple, els carrers per on passejava el Ranma abans d'anar a l'escola, o el barri de, on viu el Nobita, o a la ciutat on viu el Shin-chan.
I vas descobrir coses que no sabies, indrets que potser no sabies on estaven inspirats, on passaven, i ara tens ganes d'anar-hi?
Doncs la veritat és que en vam descobrir molts, moltíssims. Recordem que l'exposició encara està fins a finals del 9 de juny. Mm-hmm. Si encara ja tens d'anar-la a veure.
Tenim un maset per veure-la.
Sí, ben bo.
I vas poder parlar amb el seu comissari, el Rubén Molins.
Exacte, el Rubén Molins és un home multitasca, que diríem, a part del comissari de l'exposició sobre els viatges, també és un artista dedicat al disseny gràfic i la fotografia, amb aquests temes, molt relacionat amb el gènere, i ens va parlar de com era aquesta tercera edició.
Nosaltres vam començar a fer unes exposicions, en concret, es pot dir que cada any fem una aquí al recinte de Can Fabra. La primera que vam fer era de Star Wars, i convidàvem autors espanyols que treballen pels Estats Units, i fèiem jornades de diferents coses durant 3 mesos que dura l'exposició. Vam fer sobre l'aniversari de Bola de Drac l'any següent, amb el 25 aniversari de Bola de Drac a Catalunya, i va sorgir la idea de per què no unificar totes aquestes tallers i aquestes cosetes juntes en un sol dia, com un saló del manga petit, aquí a Can Fabra, i aquí va sortir el que és el projecte inicial de lo que ara es diu Fira Gokuraku, no? I que és una fira que concentra els 3 mesos d'una exposició important més un cap de setmana de jornada d'otaku, no?, que diríem, del friki del manga i l'anime. La veritat és que exponencialment ha crescut, és un esdeveniment, per dir-ho així, petit però a la vegada gran, es fa molt de carinyo però amb poc pressupost, i el que tenim és molt recolzament en aquest any de que consolida l'èxit de l'any passat, que en un dia i mig vam fer 6.000 persones de visitants, no a l'exposició, sinó només a la fira del cap de setmana. L'exposició s'allarga en 3 mesos, amb la qual és una altra quantitat de persones que hi venen, però l'èxit de l'any passat fa que aquest any tinguem molts recolzaments, per exemple el Consulat de Japó, agències de viatge com l'oficial AGTV, diferents tipus de patrocinadors com Selecta Vision, Norma Comics, Planeta Agostini, Panini Comics, ja, bastants així tipus de patrocinadors que fan aportacions de diferent tipus perquè això, pues, bueno, es consolidi i formi un esdeveniment que té quasi 50 activitats i una 45 estants i 2 exposicions.
Això de fer una fira d'aquest tamany amb una biblioteca és gaire habitual?
No és habitual i de fet és un exemple per a altres que han vingut i han fet una xerrada de com intentar fer un esdeveniment d'aquestes característiques en un lloc així. De fet, Can Fabra com a recinte, com a centre cultural, ja té el propi auditori, sala d'exposicions i després la biblioteca, doncs, com a tal, com a biblioteca, tenim que és la biblioteca especialitzada en còmic de Barcelona, amb una 25.000 exemplars per préstec per la gent, amb el que converteix en la biblioteca amb més còmics de tota Catalunya, per dir-ho així. Llavors, l'excusa no és fer qualsevol cosa, sinó és posar els autors o posar, en aquest cas, el valor en força de la cultura japonesa, el manga, perquè la gent vingui a conèixer la biblioteca i tot el préstec que tenen de llibres i de còmics.
Heu dit que teniu 45 estants, més o menys. De quins tipus ens podem trobar?
Els estants que tenim majoritàriament són artistes, el que són dibuixants, com Nacho Fernández amb el famós Dragonfall o similars, i handmaids, que són els, la gent que es fa els seus propis productes de diferents estils. No? I a més tenim pues, 3, 4, màxim 5 botigues, el que serien de consum habitual, no? D'aquestes que tenen figures o venen productes com peluches i similars, o el tema de menjar, no? Que tenim aquest any, hem començat amb un parell d'estants de menjar.
O sigui, essencialment aposteu i doneu visibilitat al que són els autors de còmic.
Sí, sí, essencialment són els autors, de fet és el que vol el recinte, no? Potenciar aquesta part més artística, sempre es conviden també a dibuixants a fer xerrades o s'exposen els seus treballs, depenent de l'any hem fet una contra l'altra. De fet, per exemple, el primer any que va ser l'èxit, per dir-ho així, per poder fer aquests grans projectes, va ser l'Star Wars, que per primera vegada a Espanya es feia una exposició sobre els còmics de Star Wars, i la gran majoritàriament eren autors espanyols, com Iván Coelho o Iván Fernández, els dos Ivans que treballen per als Estats Units, i molta gent no ho sap, que treballen per a Star Wars. I d'aquí va sortir aquesta idea de potenciar tot aquest públic o tots aquests artistes i que el públic el coneixi. Que hi ha artistes espanyols que treballen fent Iron Man o treballen fent això, Star Wars o d'altres.
Quins plans pel futur teniu? O continuareu a la biblioteca, busqueu espais més grans, fareu dues fires alhora?
Bueno, això dependrà de molts factors. De fet, és una fira molt diferent, és molt atípica a un Saló del Còmic, una Japan Weekend o similars, perquè no és un recinte diàfan, no és un recinte que es cobra entrades, totalment gratuït. Totes les activitats són gratuïtes, està fet de fans per fans, i això ja fa que canviï. Però, a més, aquí els pressupostos són d'ajuntaments, de biblioteques, centres culturals, i no és com un pressupost de ja no només el pressupost, sinó cobrar entrada. Una cobrar entrada amb 6.000 persones a un euro són 5.000 euros, no? Això no ho fem. No fem negoci aquí. Aquí el que s'entra és potenciar aquesta gent i fer algun retroactiu perquè el barri també tingui un flux de gent important. I, bueno, és una mica atípic, però el creixement és evident perquè la gent s'apunta, perquè està funcionant bé, es fa amb moltes ganes, i sí, i tenim projectes de futur, però que encara no sabem com serà. De fet, el nostre primer projecte és sortir a la plaça Can Fabra, que és molt gran, i intentar fer la fira ampliada una miqueta més per poder créixer.
També hi van haver altres activitats, xerrades, més enllà del que són les paradetes, no?, d'aquesta fira.
Hem comentat ja que hi havia un munt de paradetes, però també un munt d'activitats, un munt de xerrades de diferents tipus, ja siguin més del tipus del gènere, més de l'afició sobre aquest gènere. Vam tindre un concurs de cosplay, cosa que, per exemple, vam trobar a faltar al Saló del Còmic,
No és per res, no? No és per fer-se mala sang ni res.
Es veia que hi havia ganes entre els participants, però... I altres xerrades moltíssimes.
I això et deu donar doncs, molta vidilla, no?, el que és aquest equipament, aquesta biblioteca.
Sí, realment és una biblioteca que ho busca, això. És una biblioteca acostumada allà a tindre tipus d'esdeveniments. Estem parlant d'una de les biblioteques més grans sobre el còmic, que és la seva especialització. I vam poder parlar amb la mateixa directora, la Gemma Domingo.
Era un tipus d'activitat que ho necessitàvem per donar a conèixer la biblioteca. Ens va molt bé perquè ve públic jove, que costa molt que entri a les biblioteques, el públic jove, i és una manera molt, molt efectiva de que ens coneguin com a biblioteca i de que coneguin l'especialització.
Algun plan pel futur que es puguis desvetllar?
Plan pel futur? Mira, diria que ara estem iniciant un projecte pilot amb Ficòmic i amb l'Escola Josso, de fer tallers. És un projecte que es diu Manga als barris o Còmic als barris, en biblioteques de Barcelona. Llavors la idea és organitzar tallers per difondre el manga o el còmic entre adolescents. El projecte pilot es farà aquí, començarem al setembre, i la idea és fer un taller que després els resultats es plasmin al Saló del Còmic o al Saló del Manga en forma d'exposició.
En un dia com avui, o aquest cap de setmana, la biblioteca no demana que es faci silenci, sisplau. Com s'ho prenen els usuaris habituals?
Aquesta biblioteca tenim molta, molta sort amb això, perquè tenim tres plantes. I la segona planta, o sigui, la planta de dalt, queda totalment aïllada del soroll. La gent que vol tranquil·litat i que vol estudi ho pot trobar avui mateix. A les altres dues plantes, no hi busquis silenci. Llavors, el que volem a les biblioteques ara mateix és organitzar moltes activitats i busquem organitzar activitats fora dels espais habituals d'activitats, dels auditoris, de les sales d'estudi, de les sales taller. Volem organitzar activitats a dintre dels espais de la biblioteca i convertir les biblioteques en llocs flexibles i en llocs precisament de soroll i de lleure. També fem més altres esdeveniments també d'aquest del món friki. Ara fa uns mesos vam organitzar un dia de Star Trek, vam fer així un conjunt d'activitats al voltant de la sèrie i de la pel·lícula. Feia 25 anys, em sembla, de la sèrie del New Generation de Star Trek i vam organitzar un dia sencer d'activitats. També tenim una jornada, l'any passat vam organitzar la Tom Fast Market, que era una jornada de fanzines, també durant tot el dia. També intentem sortir al carrer. La setmana que ve s'organitza aquí a la Taneu Harmonia, aquí que som veïns, a la Fira Literal de Llibres i Idees Radicals, i les biblioteques de Sant Andreu hi participem molt activament, organitzant activitats, tenim espais de lectura, espais infantils i ens desplacem. Sortim fora també per donar-nos a conèixer.
Si es fan altres coses en aquesta biblioteca, com ho podem seguir?
Pues tenen un Facebook i val la pena seguir-la. És Ignasi Iglesias Can Fabra. Recordeu que, per exemple, allà es va fer una setmana de Star Trek.
És veritat, hi vam ser.
Hi vam ser, a principis de setembre.
El primer quimèric va anar d'això, precisament.
Crec que volen preparar alguna cosa també sobre Superman, els 80 anys.
Ah, això també és interessant, ens interessa com a quimèric, eh?
Sí, això ho he vist així una mica de resquillo, eh? Tampoc ens ho van comentar gaire, però, bueno, hòstia, és Superman, eh?
Se'ns fa gran el Superman.
Sí, 80 anys i amb esto ja.
Però encara vola, i això és l'important. Ens ho apuntem a l'agenda.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
La recomanació del Quimèric.
Avui volem començar el programa fent-vos una recomanació d'un llibre que és el primer d'una trilogia. Concretament, us volem recomanar Un intrus a l'estany, de Joan Mercè, que és el primer llibre de trilogia del Missatge. A tu et sona, Alfons?
Em sona quelcom, perquè bàsicament he vist i veig que està com a finalista del Premi Sictineu.
Exacte, de l'any 2012. Aquest llibre es va publicar el 2011 per Edicions 62 i el 2012 va quedar finalista com a millor novel·la original en català. Per tant, doncs, ja tenia seguidors des del principi, podríem dir.
Sí, un any més i hauria competit amb mi.
Ah, doncs sí, li van ajustet. Com dèiem, és una trilogia que ha impulsat Joan Mercè. Us expliquem una mica de què va, o sigui, quins són els integrants de la trilogia. Hi ha Un intrus a l'estany, que és el primer llibre, El visitant, que va sortir publicat el 2014. Hem de dir que són llibres independents, vull dir que es poden llegir sense haver llegit un amb l'altre, però en el cas del visitant parteix del punt on acaba el primer llibre. El primer llibre acaba amb una situació, el visitant l'agafa i continua des d'allà, però si no hem llegit el primer llibre no passa res.
Sí, són autoconclusius, però el seu conjunt el fa més gran.
Sí, de fet, ja hi entrarem, però quan llegeixes el primer i acabes, hi han coses que vols saber encara. És a dir, que et queden dubtes per resoldre i la trilogia s'ha d'encarregar de resoldre'ls. Per tant, sempre et queda aquell cuquet de dir necessito llegir el següent per veure si la incògnita es resol. I el tercer llibre encara no ha sortit al mercat i de fet avui en parlem per això, perquè ha de sortir en breu i el seu autor acaba d'impulsar una campanya de micromecenatge, un Verkami, per poder publicar-la. I es dirà I la serp digué. Per tant, el tercer llibre que conclourà aquesta trilogia.
Bueno, sembla que tingui referència bíblica amb això.
Sí, i de fet després en parlarem amb el Joan Mercè, que avui el tindrem aquí al Quimèric, però la seva idea original era fer un altre tipus de títols als altres dos llibres anteriors. No sé si... Després li preguntarem si té previst fer algun tipus de compilació amb els tres llibres amb el títol que ell havia pensat, que sí que són totalment bíblics.
Potser quelcom de l'editorial que no li va deixar o...
No ho sé, ara li preguntarem, però abans anem a entrar en de què va, perquè la gent no, que no el coneix i no ho sap. Sí que us podem dir que és una barreja de ciència-ficció amb thriller. Una barreja que és un punt de partida, doncs, aquest del tema ciència-ficció, i ara us explicarem el per què, que és un tema de l'ADN i tal, que té tota una trama d'espionatge al darrere i té també acció, assassinats, desaparicions... Bé, una barreja.
Però transcorre amb el temps actual, no?
Sí, 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 temps actual. No et sabria dir l'any, ara no me'n recordo de quan vaig llegir el llibre, però podria ser avui mateix.
2011, per dir-ho.
També, podria ser el 2011. A mi em va recordar, i ja em curo amb Salut abans, Adam Brown en el bon sentit.
S'ha documentat, vols dir?
Em refereixo al ritme ràpid de bestseller, no? De que acabes un capítol i vols saber el següent i t'enganxa i t'enganxa i t'enganxa fins al final.
Va, el Dan Brown, bueno, si és especialista en fer aquest tipus d'escriptura. Jo no sóc gaire fan, ella ho haureu notat.
No sé, Brown. Clar, no sé si has llegit El Código da Vinci,
sí,
o
llegit,
Àngels i Dimonis, però la veritat és que enganxa moltíssim.
Sí, no entrem en detalls, però bueno... no sóc gaire fan, ja ho he dit.
El punt de partida d'aquest llibre és científic. Vull dir, tenim un jove científic, el Ramon Verdaguer, que treballa per un institut de recerca biomèdica dels Estats Units. I llavors descobreix una seqüència matemàtica insertada en l'ADN humà.
Ui, això sona com d'extraterrestres o alguna implicació o... Ja ho veurem, no? Suposo.
Clar, la cosa és que no ho saps. Tu com a lector no ho saps i quan acaba el primer llibre tampoc ho saps.
No,
no sé
clar,
si després del segon o del tercer ho sabrem, però... Clar, se't generen preguntes, no?, de dir qui ho ha posat, això, aquí? Ha estat Déu? Ha estat un extraterrestre? És un error? És una conspiració? És... Què és?
Sí, sí, poden ser moltes coses.
La qüestió és que ell mateix, el mateix científic, al principi dubta. I comença a preguntar a la gent més propera a ell, el típic company que és matemàtic, no? La seva parella, no sé què, no? Que va intentant, doncs, dir, escolta, si això és cert, estem descobrint una cosa molt bèstia que ho canviarà tot. Però no sé per què, doncs, aquests misteris de la vida no pot acabar de confirmar científicament... Bueno, no pot arribar a fer públic perquè comencen a passar una sèrie de coses, no?
Clar, suposo que hi haurà gent interessada en que això no es faci públic. És com si diguessin
que... Exacte, hi ha interessos al darrere, per dir-ho així.
Sí, ja sigui per a favor o en contra. Si no canvia el món, potser no interessa a tothom.
Clar, aquí et dona a entendre què hi ha d'interès polític, econòmic, al darrere de tot això. Tu només veus la punteta de l'iceberg i només veus que totes les persones que han sapigut, ni que sigui mínimament... d'aquesta troballa han acabat malament o han acabat en situacions que han posat en risc la seva vida, i arriba un moment precisament que el protagonista veu perillar la seva vida, i és un moment molt àlgid del llibre, que és precisament quan ell deixa els Estats Units i torna al seu poble natal, que és Banyoles. Vull dir, aquí ja ve el moment aquest nostrat d'aprofitar que les coses passin al nostre país, i aquí és quan la cosa ja es comença a complicar totalment, i aquesta part més científica i més de ciència-ficció, de preguntar-se tot el tema de l'ADN, pren el relleu tot el tema del thriller, de la policia amunt i avall, els dolents, els bons... anem a salvar el cul...
Se sap que Banyoles és un lloc perillós, sobretot
molt
si fugeix
perillós.
De grans macronacionals, o com es puguin dir.
Doncs mira, fa molta conya amb això en el llibre, i crec que està molt encertat, el fet de... Com t'explica com es viu en un poble un tiroteig, per exemple...
No, se n'assenta tot el poble. Ara només falta que surti el veí amb l'escopeta, també.
O que aparegui una persona que ningú ha vist pel poble mai, no?
Clar, això...
I aparegui preguntant per aquest científic que acaba d'arribar d'Estats Units. Ah, què passarà?
Ah, que busquen el fill del cal de Pepita.
No, del farmacèutic, en aquest cas.
Bueno,
és molt de poble, oi? També això.
Sí.
Per què us recomanem aquest llibre? Doncs perquè és un llibre que va a més. O sigui, ja quan comença t'atrapa amb aquesta premissa... de ciència-ficció total i tens aquelles ganes de resoldre els dubtes, però cada cop doncs va a més, o sigui, està ben escrit, està ben redactat, té bon ritme i cada cop augmenta més aquest ritme fins que al final ja té una tensió que tu el que vols és que allò peti, no? Que diguis, va, necessito veure com acaba. I per això ho comparava amb Dan Brown, en el sentit de que els llibres de Dan Brown també van en aquesta línia, no? Sí. Van increixent i amb finals molt apoteòsics, doncs aquest estarà alçada.
Amb explosions i coses doncs, d'aquest tipus.
Doncs i en aquest sentit ja et puc dir que sí, que és molt d'en
Brown. Amb la meitat de morts i l'altra meitat malferits.
A tant no diré, perquè no us vull espatllar el llibre, però...
Bueno, clar, el protagonista no pot morir, o sí...
Molt perill, diguéssim que hi ha molt perill i molta tensió i molt de fugir i això, doncs no sé, dona un què que tens ganes de llegir. En el meu cas he llegit aquest primer llibre, encara no m'he llegit el segon, tot i que el tinc, i tinc ganes de llegir-lo, perquè de fet doncs, tens ganes de veure si es resol això i pel que comenten el segon seria més enfocat a l'arqueologia. O sigui, si el primer partés de l'ADN, el segon partiria d'unes troballes estranyes, però tot aniria amb la mateixa línia, diguéssim.
També Banyoles?
No ho sé. Això ja, aquí ja m'has pillat, que no l'he llegit i aquí es nota, no? Però...
No, allà poden haver-hi coses, mai se sap.
El monstre de Banyoles, per exemple, no? Aquella cançó popular.
En una ciutat important es troben ara troballes arqueològiques, es tapa a sobre perquè s'ha de construir.
Clar.
I s'ha acabat el llibre.
Ves a Roma a veure què trobes. Us expliquem una mica què és el Joan Mercè. És nascut a Viladecans, ara mateix viu a Banyoles. És arquitecte de professió, però com tants arquitectes, l'any 2009, amb l'inici de la crisi, doncs va començar a patir-la i a tenir menys feina, i aquí va ser quan va començar doncs, a dedicar-se a la seva altra passió, que era la de poder escriure. Aquesta trilogia, precisament, són les primeres obres que se li publiquen. Que hagin tingut tant d'impacte entre l'editorial, el Premi Tineu i els lectors que l'hem llegit, doncs ja és una bona senyal que aquesta trajectòria pot ser llarga.
Sí, esperem allà com acabarà la trilogia, perquè, per exemple, com dèiem d'en Brown, el va aprofitar el mateix personatge per altres llibres.
Clar, no sé, en aquest cas, com que no he llegit l'altre, doncs no ho sé. Jo també he de dir que tinc el tercer tinc el tercer d'Estrangis com a lectora beta, per tant... Però bé, ara entrarem amb això a parlar del tercer i de terminis i d'aquesta campanya de micromecenatge. Crec que, dit tot això i recomanat el llibre, el millor que podem fer és parlar amb l'autor.
L'entrevista.
Joan Mercè, benvingut al Quimèric.
Gràcies per convidar-me.
Vas passar de ser arquitecte, de fer plànols, a posar-te a escriure. Com va ser aquest pas? O sigui, va haver un moment que vas prendre la decisió o una mica les circumstàncies t'hi van portar?
Bueno, això va passar el 2009, que suposo que més o menys tothom sabem quina era la situació de la construcció, etc. I jo venia molt empenta de treballar molt i de cop no tenia absolutament res que fer. I, bueno, lo d'escriure, de fet, ja havia fet alguna coseta, havia escrit articles, havia escrit algun relat i tenia ganes, em veia capaç o amb ganes d'escriure una cosa més complicada. I va sortir, m'hi vaig posar i com que tenia tot el temps del món, per desgràcia, entre cometes.
Perquè a vegades és l'excusa, no?, que ens posem per no escriure, no tinc temps, no trobo
Clar,
el moment,
sí,
no?
Sí. I bueno, vaig estar encantat 9 mesos seguits escrivint una novel·la i vaig pensar, ostres, pues... No està mal, no?
Sí, va ser quasi com una feina, no?
Sí. Pèssimament pagada, però sí.
És el que té és escriptor.
Sí. L'Alfons ho sap també, no? Sí.
La teva relació amb la ciència-ficció com era abans? N'eres lector ocasional o fan total, absolut, defensor fèrrim i et veurem el dia d'Orgull Friki reivindicant-te?
Ostres, saps que a mi, quan em van dir que jo escrivia ciència-ficció, aquesta novel·la concreta era ciència-ficció, em vaig quedar una mica parat. Vaig dir, ah sí? Perquè, vale, d'acord, hi ha un component científic, hi ha, evidentment, és ficció, però no n'era conscient. Després, bueno, m'ho van explicar i vaig dir, bueno, sí, clar, evidentment, sí. Lo del genoma, tal, lo de, no sé, sí.
No et vas ni plantejar, no, que fos ciència-ficció?
No. I respecte de les meves aficions i tal, n'havia llegit bastant de ciència-ficció. A mi m'encantava l'Asimov, el Lovecraft, els pirats d'aquests que fan por, hi ha monstres de tots colors i tot això, sí. Però de molt més jove.
Sí, podríem dir que va quedar un substrat en sí. el teu inconscient que, sí. que ha sortit ara, no?
Exacte.
Perquè ara ho dèiem que és molt barreja, no? De thriller, ciència-ficció, una mica així policíac, no? És com posar en un còctel diferents referents, no?
Sí, clar, és un, estructuralment és un thriller, això està clar.
Mhm.
Molt americà, molts personatges, molts paisatges, moltes coses d'aquestes.
Molta acció.
Exacte, i morts, i tal. Però clar, hi ha la base aquesta d'especulació científica, que al final és l'eix de tot plegat, no? Per tant, sí, ciència-ficció, sí, sí.
I quan et vas posar a escriure, eres conscient que seria una trilogia? O vas començar pel primer i després vas anar estirant el fil i vas anar dissenyant els altres dos?
Abans de pujar aquí ho pensava. Dic, els dius la veritat o els enganyes?
Home, la veritat, no?
El que vengui més.
El que vengui més, vale.
O pots dir les dues versions i que el lector decideixi quina és la certa. No,
quan la vaig començar era una novel·la. El que passa és que després, aviam, clar, t'agafa ganes de seguir-la. I després hi ha un detall, que evidentment no es pot explicar, en la primera, que dona peu a un final. Un final que ha de passar per dues històries més, o això m'ha semblat a mi.
Mm-hmm.
I per tant, doncs, bueno, quan encara s'estava preparant la primera, o sigui, encara no havia sortit, jo ja estava preparant les altres dues.
Mm-hmm.
Però és que va costar molt. I, en quin ordre, de quina manera, tal, em vaig liar molt més amb les dues, amb la segona i la tercera, que amb la primera.
Però és que, clar, quan acabes el primer, és la sensació que no s'ha acabat. En el sentit de que, ostres, d'on ha sortit aquest ADN? Qui l'ha posat aquí?
Clar.
El dubte s'arriba a resoldre? Arribarem a resoldre?
Clar. Bueno, això és una part que sí, però bueno, també es podia acabar aquí d'aquesta manera. De fet, el que m'agrada dels llibres és que cada un comença i acaba. Sí que t'obre un interrogant, no? I això com podria seguir, no? Però no és una història partida en tres trossos.
No.
Sinó que són tres històries... Que
a més, la temàtica bastant diferenciada,
que pots enllaçar, sí. Això és el que volia aconseguir. Bueno, crec que... O almenys en aquest sentit més.
Però clar, el lector l'enganxes així, no? Si llegeixes la següent, potser acabes esbrinant això. Potser.
Sí. No, aviam. La tercera, la que ara estic intentant promocionar, acaba amb un capítol quan ja s'ha acabat tot, acaba amb un últim capítol afegit, que és on es desvetlla aquesta coseta que hi ha en el primer i que enllaça les tres històries, no?
Per tant, m'estàs dient que podem resoldre aquesta incògnita?
Oh, sí!
Gràcies! Jo vaig llegir el primer llibre fa un parell d'anys, no he tingut el moment de llegir el segon, potser també perquè esperava el tercer i poder llegir els tres seguits, no? Però tenia ganes de saber, dic, ara és aquelles típiques trilogies que arribes al final i no es resol i et quedes amb una cara de dir, ostres!
No, hi ha solució, sí.
Bé, això em consola.
I com vas tenir aquesta idea? T'havies plantejat abans la possibilitat d'una intervenció d'un l'ésser humà, sigui un déu, un extraterrestre, un ser eteri?
Aviam, hi ha coses que et sorprenen. Jo vaig començar a escriure aquesta novel·la a principis de 2009. El 2009 tot just s'acabava de presentar primers estudis sobre genoma humà. O sigui, s'havia desxifrat com més o menys funciona els cromosomes, quina informació tenen, quina informació no tenen, etc. Hi havia una dada que a mi em va impactar molt, o sigui, de tota la informació que hi ha, que no és gaire, o sigui, la podríem guardar amb un disquet de 3 o 4 megas. Però de tota aquesta informació encara hi ha una immensa majoria, un 98%, que no sabem per què serveix, que no són gens. I llavors vaig pensar...
Allà hi pot haver qualsevol cosa, no?
Pot haver qualsevol cosa. I va coincidir amb que un equip d'investigadors japonesos havien aconseguit, per primera vegada, en aquells moments, ara ho fan com qui fa texans, però aquells, en el 2009 van aconseguir per primera vegada modificar l'ordre dels codons, que són les lletres amb les que s'escriu el codi genètic, i fer-ho, bueno, d'una manera... Van dir, mira, doncs aquí diu G-A-T-T-T-T-T, ho canviarem i farem una pijada i això ho posem aquí i es transmetrà a la següent generació. I va ser, uah, en sèrio, això es pot fer? Ara no sé si ho sabeu, aquest any van amagar dintre d'una cadena d'ADN una pel·lícula sencera,
ah, sí?
No sé quantes cançons, sí, ara ja és completament editable, ja pots... O sigui, que els, diuen però que els ordinadors del futur estaran fets així. Home, és molt petit. O sigui, la capacitat d'emmagatzematge que té l'ADN és que no se la creu ningú. Clar, són àtoms.
Sí.
Després és difícil desxifrar-lo, però de moment...
I tu tot aquest coneixement com l'has obtingut? Tenies interès per la ciència? Et vas documentar expressament per la novel·la?
Jo soc més lector de diaris i revistes i coses d'aquestes que de llibres, que també. Però m'interessa molt, sobretot el tema científic, tecnològic, cultural, de lo que sigui. De tota la vida, no sé per què. I vas acumulant coses i es van lligant i tal, i llavors se t'acudeixen.
Ets una persona d'aquestes que no podríem jugar al trivial amb tu perquè guanyaria sempre, no?
Depèn.
Vull veure un trivial al fons, Joan, perquè crec que això pot ser puteòsic,
sí, i quan surti la secció d'esport serà l'hòstia.
Sí. Crec que em sembla que cap dels tres no guanyaríem gaire en aquesta secció. Abans parlaves de que és una novel·la molt americana, en el sentit de l'estructura, de la rapidesa, fins i tot alguns escenaris, però també en escenaris que coneixes molt bé, com per exemple Banyoles. No sé si això ho has volgut fer per sentir-t'hi com a doctor, com a escriptor, perquè el lector quan ho llegeixi doncs sàpiga, doncs se'l faci més seva la història, o també per dir... Escolta, que també podem escriure gènere des d'aquí, i això s'ha de notar també amb els noms dels personatges, amb els emplaçaments...
Pues has encertat les tres. No, sí, és això. Jo vivia, no a Banyoles, a Besalú, però és que està al costat, dic, però bueno, no, ja tens prous enemics, no te'n busquis més. I no, clar, i és molt atractiu escriure sobre algú que coneixes, que dius, aquest carrer, aquesta casa podria ser, jo què sé, aquest camí, per aquí baixaven en bicicleta, per allà pujaven no sé on. És bonic.
Aquí podré veure un tiroteig.
Exacte, clar, sí.
Què passaria si la policia municipal de Banyoles, no, clar, sentís clar aquí...
Home, li afegeix un extra de realisme, això està molt bé.
Home, a mi el moment farmàcia... És molt, molt d'allò del poble, no? De quins coneixem tots, he vist algú que no conec, i com es munta la pel·lícula, no? Els veïns de Banyoles.
Sí.
Li dona un toc, no?
Sí, que per cert, la farmàcia era del... És, bueno, no, ja penso que ja és mort. Però era del pare d'un dels llibreters més grossos de... Hi ha tres llibreries a Banyoles. Doncs vaig a presentar allà el primer dia que sortien els llibres i tal i qual, i no sé si l'has vist, no sé si te l'han recomanat. I em diu, tu ets el que escriu de la farmàcia, no sé què. Amb una cara ben llarga. I vaig dir, sí, que diu, és que és la farmàcia del meu pare.
I no va voler vendre el llibre o què?
No,
ja vas tenir la porta tancada
sí.
Per sempre.
No, el va vendre i molt bé. Però és un tio sèrio d'aquells que dius, hòstia, fa por.
Sort que no havies dit coses pitjors de la farmàcia.
No, perquè... no. Home, la seva família surt més o menys ben parada. No?
Sí, dintre del que cap.
No en mato a cap.
T'hem comprat, abans amb la recomanació, com amb Dan Brown, però en versió millorada. O sigui, estàs més documentat, per exemple. Ets un lector típic de bestsellers o t'has sortit així?
Dan Brown.
En el bon sentit.
Jo ja t'adavanto que jo tinc una certa tíria en aquest home.
A mi en Dan Brown em crea un problema. Perquè em fa ràbia. Perquè no m'agrada el que escriu, però escriu d'una manera que no el pots deixar.
Ah, exacte. Aquí està el quid de la qüestió.
Sí. I això, evidentment, a mi m'encanta. Vull dir, això, jo volia imitar-lo en això, no? De que quan comences dius, bueno, no sé ben bé què estic llegint, però he de saber com acaba, no? Per descomptat, he intentat fer-ho d'una altra manera i fer-lo a la meva manera i millor, clar. I també...
Almenys te n'has en sortit.
I vendre més que ell, també.
Home, això ja és un repte
això
pendent,
ja,
no?
Ja és complicat.
Això ja costa una miqueta més. Creus que escrivint en català i, a més, ciència-ficció, encara que sigui barrejada amb thriller, es pot arribar bé al públic? O són dos factors que dificulten el poder arribar al lector?
Jo ho veig complicat. Bueno, la meva experiència
per,
és que...
Pel català
és,
o pel gènere?
Per les, bueno, sobretot pel català. És que pel català, ja d'entrada, la Belolit és la... Aviam si ho dic. És la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o alguna cosa així. Bueno, no sé quan va publicar un escriptor en llengua catalana que vulgui viure d'escriure o s'ha equivocat de professió o s'ha equivocat de llengua?
Carai, quins ànims, no? Però sí, per un president d'una entitat d'escriptors?
Pues sí, vaig pensar, ole. Aquí haurem de ser tots Martín Gironells, perquè és que si no, no ho entenc.
Has de sortir a la tele.
Digues?
Has de sortir a la tele per vendre llibres,
suposo,
no?
Suposo que sí.
Ser mediàtic sempre ajuda a Sant Jordi.
Sí, sobretot a Sant Jordi, que és quan es recopilen més diners, no, venent? Mm.
És quan molta gent compra el llibre de l'any, perquè és el llibre que comprem tot l'any.
Per sort no som d'aquest club, nosaltres.
No, nosaltres no. Com li ha passat a altres autors, en Jaume Valor amb La República Pneumàtica, el primer llibre que el va avalar com un editorial, però troba suports, pocs suports, per publicar la resta de títols de la trilogia. Com ha estat per tu aquesta experiència?
A veure, jo he passat per tot. O sigui, la primera novel·la, bueno, fantàstic, la vaig enviar a Edicions 62, me la va agafar i em va dir, sí, te l'imprimim, bueno, te l'editem. Increïble, clar, jo ja em sentia això, Dan Brown, no? El problema és que després veus com funciona tot això, veus quina part dels ingressos et toquen, a més com t'informen, com et tracten, veus que tu et treuen al carrer al setembre i que quan els truques per dir-te, hosti, aquest Sant Jordi què podríem fer? Et diuen, home, aquest Sant Jordi és dels de Sant Jordi, tu ja vas tenir la teva oportunitat al Nadal, no?
I penses, ostres! Quina campanya més curta, no?
Clar, no, sí,
però vida, encara que durant de setembre a Nadal, eh?
La vida útil d'un llibre és 3 mesos. Després han de seguir omplint els prestatges amb altres llibres, perquè, clar, d'això viuen.
Clar, estem parlant d'un llibre del 2009, pel que dius ja...
Bueno, va sortir el 2011.
És perdre tota l'esperança de que puguis vendre aquest llibre ara mateix, no? Segons aquesta visió comercialista de les editorials.
Clar, bueno, sí, és que són les editorials i tot l'altre món. Jo crec que les editorials tampoc són les grans culpables d'això. L'editorial es queda un 30% del total, la distribuïdora es queda un 30%, i el llibreter es queda un 30%. Fent números, veus molt clar que queda un 10 màxim. Treu-li l'IVA i treu-li la part de l'agent literari que tinguis, si el tens, no? O sigui, cada llibre de 20 euros que la gent diu, ostres, t'he comprat un llibre, eh? I pensa que t'està convidant a sopar, doncs bàsicament tens per una tapa d'olives. Màxim.
Ai, m'estàs deprimint una mica.
Llavors, clar, vist això... els diners dius, bueno, què més dona? No, què més dona no, però bueno. Però a mi el que no m'agradava ser allò, no? De dir, ostres, va, aquest Sant Jordi, que és el meu primer Sant Jordi. O sigui, vaig ser jo el que va haver de trucar a llibreries i anar per allà. I què et sembla si m'hi firmar? Bueno, va, intenta. El segon el vaig autoeditar. I aviam, clar, el problema és que tot el muntatge és molt difícil de saltar-se. Les distribuïdores fan una feina que fer-la un sol és que no es pot.
Sí.
No es pot.
L'edició ja vaig aprendre, vull dir, això sí, però distribuir no. I igualment, clar, encara que siguis tu qui reparteix per llibreries, la llibreria segueix quedant el 30 o el 35. Mm. I com més perdillo et veuen, més.
Sí, més et foten.
Exacte.
Però tot i això, ara t'has embrancat amb una campanya de micromecenatge que dèiem al principi, una campanya de Verkami, per poder publicar aquest tercer llibre, i la Serp digué. Com ha estat que hagis triat aquesta opció?
Doncs perquè és la que quedava.
Ja havies provat les diferents opcions amb els altres dos, no?
Exacte, sí. Bueno, aquesta està... Aviam, és que la novel·la estava escrita, alguna cosa s'havia de fer amb ella.
Clar.
I, bueno, jo crec que està bé, crec que val la pena. I, bueno, hi ha bastanta gent que me la demana, no? Anem com s'acaba tota aquesta història. Clar.
Ja havia sembrat el dubte, es necessitava
resoldre.
Exacte,
i ara els he de tirar el mort amb ells. Ah, sí, si no heu arribat a posar prou diners, mala sort. No?
Ah, l'opció més barata amb autoedició és pujar el llibre a Amazon. Perquè no costa ni un duro, i si algú el vol, pues ja el comprarà.
Això ho tinc a punt, però quan s'acabi la campanya del Verkami.
Vol recaptar 3.500 euros.
Sí.
Euros!
3.500 euros.
Què financies amb aquests diners? És la impressió? És la distribució?
Els impostos?
No, perquè, bueno, aviam, l'edició, aviam, feina que s'hagi de fer és... el llibre ja, com que més o menys ja s'escriure, doncs ja me l'ho corregir i tot això. Mm-hmm. Però, clar, s'ha de fer el disseny de portada, s'han de fer, doncs, això, els textos, etc. Evidentment, portar-ho a impremta, enquadernar. I a partir d'aquí ja, ja no hi ha més despesa. Per què? Perquè la distribuïdora sóc jo. O sigui, jo quan s'acaba el projecte aquest, cada un dels mecenes, jo tinc les seves dades i sóc jo el que s'encarrega de... Això sí, estan comptades les despeses d'enviament.
Mm-hmm.
Vale? Per tant, les despeses que hi ha aquí són... Verkami es queda un petit percentatge, molt poc, no sé si un 2,5 o alguna cosa. Després hi ha la despesa meva de passar-ho per un dissenyador gràfic i imprimir-ho. I després les despeses d'enviament. Però clar, això tot junt és molt poc.
Ja no deixa de ser... Compreu-me el llibre per avançat, no? Ha de ser la idea,
clar,
no?
Clar, el tema és de dir, bueno, no imprimiré 1.000 llibres i després, passats 2 anys, en tindré 450, no? I dius, cap a què?
Realment no hi ha cap problema en comprar per avançat, perquè molta gent ho fa. Quan compres per internet, pagues abans de tindre el producte.
Exacte.
I tindre el producte amb exclusiva, tot sovint es fa això. Pago i així el tinc abans.
Clar.
Que és el que passarà realment als que compri per Verkami. Mm.
Exacte.
Sí, és una molt bona idea, realment.
Sí, i, bueno, i té un afegit, pel que no ho sàpiga, que és que si no s'arriba al mínim, els diners que hagis apostat per aquesta promoció es tornen i no ha passat res.
Però si la campanya té èxit, podríem tenir el llibre a finals de juny.
Sí.
Que està molt bé, això. En cas que no fos així, segurament que sí, quan el podríem llegir?
Home, si no és així, jo crec que la setmana següent de... O no, aviam. Sí, això, perdona. La setmana següent estarà a Amazon. Si no, una setmana seran 10 dies.
Si no s'aconsegueix aquest repte...
Exacte, clar. Alguna altra sortida li haurem de donar.
I els lectors podrem llegir aquest tercer llibre, no? Sí, podria ser el titular que li donem
exacte,
a l'audiència.
Sí. I si s'ha de fer, bueno, ja, després ja no sé com ho gestionaria i de fet no tinc gaire ganes de pensar-ho. vull pensar que...
Doncs no ho pensem, cap problema.
Funcionarà i prou.
I ja per últim preguntar-te, ara que tindràs la trilogia El missatge acabada i publicada, estàs treballant amb alguna altra obra o potser també necessites un moment d'any sabàtic i d'oblidar-te de tots els problemes que suposa editar, més que el que pugui suposar escriure, que això sempre és més agraït, no?
No, en tinc unes quantes de començades, d'històries.
De gènere, també?
Hi ha una altra ciència-ficció. Sí.
Ah, mira.
Hi ha una que és molt més... quasi gènere històric. I alguna altra cosa més curta, més lleugera, més divertida, no sé. Ja veurem.
I no saps quina acabaràs primer, no?
No, ara estic amb això i quan hagi acabat veuré què és el que em ve de gust.
Doncs en prenem nota, estarem pendents sobretot d'aquest Verkami, ja anirem recordant a l'audiència com poden fer aquestes aportacions i a veure si així podem llegir La serp digué de seguida ja al mes de juny. Moltes gràcies, Joan Mercè, per venir fins a Ràdio Sabadell, passar pel Quimèric.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i espero que funcioni el tema aquest.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Més enllà del paper.
Avui amb en Carlos Climent volem parlar dels videojocs que estan inspirats d'alguna manera amb la mitologia grega, perquè sembla que les sagues de videojocs sempre veuen molt, no?, de la mitologia, Carlos.
Bueno, curiosamente no. Curiosamente... De mitologia grega no. Curioso, por eso he cogido coger... Sí que hay un juego...
Jo et dic de mitologia en general.
Yo recuerdo varios juegos.
De mitología, pero es muy poquito. Sí, tenemos el Battle of Olympus, de la Nintendo, alguno más habrá, por supuesto.
Sí, que queda algún par a la mente, no surtirá el NAM.
Sí que beben en cierta parte de la saga Final Fantasy, bebe, pero directamente como estos Battle of Olympus o la saga que hablaremos hoy, God of War, muy poquitos.
Ah, yo comenzaba Reyes del Popolus.
Pero no es mitología real. Y he elegido esta saga, como digo, porque habla de mitología griega, y es que... ¿Cuáles son los primeros relatos de ficción de la historia?
La saga de God of War.
God of War. Porque, digamos, ¿cuál es la primera fantasía del ser humano? La mitología.
Sí.
Sí.
¿Y cuál es la más importante? Bueno, con perdón, ¿cuál es de las más importantes? La griega, la que nos afecta más a día de hoy, digamos, y muchas cosas, cultura popular.
Sí, para el occidental, sí, sobre todo.
Y de las más importantes. Y realmente, como digo, ha habido pocos juegos realmente que se basen. Sí que ha cogido elementos muy cogidos con pinzas, algún dios, alguna tontería, pero realmente que estén basados en la mitología griega. Vamos a hacer un juego basado en la mitología griega, muy poquitos, y God of War es uno de ellos. Y además es que ha conseguido ser uno de los más vendidos videojuegos, más famosos, y tiene hasta 7 entregas, de momento. Porque a día de hoy ya está ya a puntito, no sé, no estoy muy al día, pero estará a puntito de salir la octava entrega.
I són puretes en el sentit de mitologia grega o també veuen de la mitologia romana, que és una evolució d'aquesta?
Bueno,
fan l'adaptació.
Bueno.
El rete és griego, representa. Todos siempre son nombres griegos, todos griego, porque el protagonista es Kratos, que es espartano. Uh-huh. Y realmente, pero es eso, de coger de la griega fantasía, cogen hidra, centauros, arpías, sirenas, gorgonas, cíclopes, titanes y, como no, los dioses del Olimpo, que jugarán un papel muy importante en esta saga. I recibirà l'amparo, recibirà el seu castigo.
Seran personatges que podrem utilitzar nosaltres o no?
No.
Són enemics?
Sí, són els enemics principals de la saga.
Em sembla que només portes Kratos, que va amb el taparrabos o alguna
cosa així? Bueno, sí, amb el taparrabos i les espades del caos.
Està.
¿Cómo no?
¿Qué més necessites?
digamos, bueno, realmente, digamos que juegos principales hay 3. God of War 1, 2 y 3, y después hay spin-off, que son como las precuelas o los juegos que van entre 1 y el 2, entre 2 y el 3, y bueno, entre 2 y 3 no, entre 1 y el 2, porque el 2 y el 3 van seguidos uno del otro. Uh-huh. Y bueno, para que no conozca a Kratos, vamos a presentar un poquito así por encima. Kratos es el capitán más joven del ejército de Esparta, que muestra una gran sed de poder y sangre, ¿no? Y realmente las únicas personas que pueden contener su ira son su esposa y su hija. En cierta ocasión, Kratos y su ejército están combatiendo contra un ejército de bárbaros en el norte y están perdiendo. En ese momento, Kratos pide ayuda al dios Ares, el dios de la guerra, y este le otorga las espadas del caos, como decimos, con las que consiguen aniquilar a sus enemigos, pero a cambio se comprometerá de por vida a ser su sirviente. Sin pensarlo dos veces, sigue al dios de la guerra y acaba con la vida de cientos de personas en su nombre. Es que los videojuegos son sangrientos y se carga de eso su padre.
Hombre, almenys té una historia al darrere, també. Sí, no es només l'ambientació, ¿no?
Y se parece mucho a la de Hércules.
Ah.
Porque en un momento Ares le engaña y asesina a su mujer, a su mujer Isandra y a su hija Calíope en un templo dedicado a Atenea. Entonces en ese momento es cuando Kratos dice... Ya quiero expiar mis pecados. Y quiero ir a por el dios de la guerra, por God of War, se llama así el videojuego.
Sí, una mica Hércules, pues.
Y bueno, realmente ahora vamos a hablar en orden cronológico de cómo sería la historia, de cómo se tienen que jugar los juegos. Bueno,
que no en el orden que se van a publicar.
No, realmente se puede jugar al 1, 2, 3 y puedes entender la historia. Pero si quieres profundizar, tienes que jugar realmente al orden que vamos a decir ahora.
Vale. Pues con mirar la peli de las guerras de las galaxias.
Sí. Realmente God of War Ascension es el primero de la cronología y el último en salir, curiosamente, es aquello. Después de que Kratos rompa el juramento que tiene con Ares, hombre, claro, dice, me has engañado para matar a mi mujer, que te den, o sea, así de claro, te dice, ¿no? Este es castigado por el dios, encima le castiga el dios, encima que...
Sobra paleado.
Las furias, bajo las órdenes de Ares, encarcelan a Espartano y lo torturan durante meses. Kratos logra escaparse y deberá encontrar la manera de deshacerse del pacto que hizo con Ares para volver a ser libre. Claro, porque es lo primero que busca ser libre, está bajo las órdenes del caos. Porque digamos que las espadas del caos son unas espadas que, digamos, que llevan unas cadenas, que son la posibilidad de matar a gente a distancia, pero están como atadas a su carne, digamos. Mm. Están como, no sé si, digamos, atadas...
Un piercing de espasa o...
Creo que están más bien como si fuesen fusionadas a la carne.
Mm.
O si estuviesen ardiendo... No sé, como si fuesen ardiendo, se hubiesen enganchado a la carne ya. Es parte de sus brazos, digamos.
Quina bonieta.
Después tenemos God of War, Chains of Olympus. Y es que tras conseguir su libertad, los pecados del pasado no dejan vivir a Kratos. Así que decide pedir misericordia a los dioses. Estos le concederán paz si pasa 10 años bajo su servicio. En Chains of Olympus viviremos esos 10 años y los diferentes trabajos que los dioses le encomiendan. Como decimos, esto se parece mucho a Hércules porque es los 12 trabajos de Hércules. Hércules mata y mata a su familia, en este caso enloquecido por Hera, porque como Hércules era el hijo bastardo de Zeus, era, dijo, te voy a castigar, o sea, en vez de castigar al marido, castiga al hijo bastardo.
Y hizo al lo final, que hacer, aquí siempre pilla el que no da pilla.
Y hizo castigar a Hércules, matando a la mujer y a la... Bueno, no sé, a la mujer, a la hija, a la mujer, y Kratos más o menos lo mismo.
Coneixent a Zeus, és més fàcil castigar a Zeus que no pas als seus bastards.
Sí, perquè té bastards per un tu.
Era un pitxo bravo, aquell home.
És que ja veremos con la història que... Pitxo bravo. Después tenemos God of War, Kratos, cansado de estar 10 años bajo las órdenes del Olimpo, exige que los dioses cumplan el trato. Este es el primer juego que salió a la venta. Y es, digamos que si quieres jugar solo a los tres principales, con esto ya puedes hacer. Atenea le dice que queda un último trabajo. Debe parar los pies a Ares, que está destruyendo Atenas. Porque la mitología griega, digamos que Atenas y Ares son hermanos y están como siempre picados. Mm-hmm. Que era, pues en realidad, que estaba, digamos eso, Atenas y la ciudad que era de Ares, Esparta, se van siempre en guerra. Digamos, y de ahí viene toda la mitología y toda la historia. Pero Zeus no permite que los dioses luchen entre ellos, por eso envía a Kratos a que embarque el viaje de a parar a esto, ¿no? A parar a Ares. Y aquí Kratos deberá encontrar la manera de matar a un dios.
Y es aquí el repte, ¿no?, d'aquest videojoc.
Sí, este videojuego realmente es, primero te vas a la ciudad de Atenas, después estás a un templo que está a la espalda de Cronos, si no recuerdo malamente, para encontrar la manera de matar a un dios y después pasar por el dios de la guerra.
En la espalda de Cronos.
Sí, que es un titán.
Ah, sí.
Sí, sí.
Sí, 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 no, ja el conec en persona, és molt bona persona.
És molt maco.
Sí. Después tenemos God of War Betrayal, que este es el único juego para móvil, y es más de plataforma que de combate. Se ve todo en 2D como si fuera un juego de 16 bits, o sea, un juego de Super Nintendo, un juego de Mega Drive. Tras los acontecimientos del primer God of War, Kratos se ha convertido en el nuevo dios de la guerra. Retaga lo ha matado con una arma especial que consigue, y está enfrente de un ejército con el objetivo de conquistar Grecia. Zeus está preocupado por la destrucción que deja Kratos a su paso, así que envía al hijo de Hermes, Ceryx, a detenerlo. Este capítulo se nos empieza a explicar las diferencias entre diferencias, digamos, la pelea entre Kratos y Zeus. God of War, God of Sparta, también es el, digamos, el juego que va a entrar en nivel 2. Kratos sufre una visión en la que su madre le exigía ayuda desde Atlantis. A pesar de los avisos de Atenea de que lo que vio simplemente era un sueño, Kratos dirige la flota a la ciudad. Ahí se encuentra con su madre, que le revela la verdadera identidad de su padre y de su hermano Deimos. Aquí descubrimos que Kratos es hijo de Zeus.
Mi saga de poder, ¿eh?
Y que su hermano fue asesinado por los dioses por miedo a que cumpliera una profecía. Y realmente la profecía decía que un hombre con una marca en la cara acabaría con los dioses. Pasa que se equivocaron, era Kratos. Y realmente. Y después tenemos ya God of War 2, que después de que Kratos siga con la conquista de Grecia, Zeus, temeroso de que su hijo lo mate y se ponga en su lugar, engaña al guerrero espartano quitándole todos sus poderes y convirtiéndole de nuevo en mortal. Kratos, enfurecido por los numerosos engaños y por lo que habían hecho su madre y hermano, decide que es hora de la venganza. Y God of War 3 es continuación directa del anterior God of War 2. Es que realmente God of War 2 acaba en continuará.
Quins collons.
Y Kratos, porque realmente en God of War...
Es para que te compres el següent.
Sí, sí, es que...
Como si fuesen baratos.
En el 2 representa que lo que haces es liberar a los titanes, porque dice, ahora vamos a ir todos con los titanes, y yo, o sea, Kratos y los titanes vamos a ir al Olimpo.
Y el següent joc está tothom allà, sí, ¿no? Y... Los titanes, tú, tu madre, tu tío... y... Todos lluitan contra Dios, ¿no?
Realmente God of War 3 es... Todo el juego, si no recuerdo mal, es en el Olimpo y básicamente consiste en matar a todo el panteón.
Ah.
Va a por todos los dioses que se le cruzan, se los carga.
Que pinta muy bien, ¿eh?
Menos a Afrodita, que Afrodita no.
Esa la quiere para otra cosa.
Y la usa para otra cosa, sí.
A veus, ya sabía yo.
Es que este minijuego lo que tengo muy curioso, ay, no se ve nada.
¿De quién añades aquel videojuego?
Debe ser del primero de 2000. El primero fue...
Encara.
Los primeros fueron de Play 2 y los segundos de Play 3... Han sacado remasterizaciones para Play 4 y ahora el octavo va a ser para Play 4. Y de momento no se sabe mucho, pero se cree que va a ser, por el entorno, va a ser mitología nórdica. Mm-hmm. ¿A qué no sabes si es el mismo Kratos, si es un reboot?
Sí, porque estem parlant que en l'últim t'has carregat a tot el panteón. Per sí, tant, no mica, pots seguir amb la mateixa mitologia,
spoiler,
no?
Pero acaba así, que se carga a todo el panteón. Ahora, ¿qué quieres decir que este juego, para que no los haya jugado, no es recomendable para todos los públicos? Son más juegos bastante sangrientos. No recuerdo si es al dios Hermes. Le llegas a arrancar... O sea, sí, Hermes es el dios del comercio y de...
Sí, sí, el de... que el romance bueno, diuen Mercurio.
Mercurio. Y le arranca la cabeza de cuajo.
Ah, molt bé.
O sea, pero con las manos, y se ve.
Yo, Mortal Kombat.
Y se ve, se ve ahí, como arranca la cabeza de cuajo y...
Y se escena ya más efectos espaciales, sí, sí. Y te esquicha también,
sí, sí,
¿no?
Y digamos que hay minijuegos sexuales, no ves nada, siempre se va a cosa como un apartado, pero sí que escucha los gemidos. Y en este caso Afrodita, pues, hace lo que tienes que hacer con Afrodita.
Afrodita lo peta.
Y solo Kratos puede...
No, Kratos peta Afrodita.
Exacto.
Bueno, ¿verdad que te lo dices? Dice...
Ha sido un tiro y pensar, te has equivocado.
Que Kratos es tan macho que solo él puede satisfacer a Afrodita, que es la diosa del amor.
El Roger Benet se está posant vermell a l'altre costat del vidre. Sí, sí. No dissimulis, Roger, no dissimulis, que clar...
I a ver, y salen desnudos, femeninos y masculinos.
Bueno, si Kratos va a tapar rabos, ya no ve de aquí,
Ya lo dejo, pero es un juego muy recomendable. A ver, si no quieres jugar a todos, que es normal, porque algunos salen para PSP, están para Play 2, más un lío. Juega al 1, 2 y al 3, que parece que están los...
No, no, yo jugaré al 3 a la par en que es carreguen a todo el Olimpo. Es lo único que me interesa.
Porque realmente con eso ya se entiende los juegos, te lo explican entre uno, lo que pasa entre el 2 y el 3 te lo explican, y lo que pasa anteriormente también. Y creo que están todos para Play 3 y Play 4, no se llegan a sacar la remasterización. Para Play 3 están los 3 remasterizados. En un pack, si no recuerdo mal.
Igual amb un emulador també ho trobaríem, no?
Sí, y lo chulo que tuvo es que...
Hostia, un emulador de Play 3.
El God of War 3, me llegó una caja muy chula, que era la caja de... Ay, ¿cómo se llama esta? La mitología que pasa todos los desastres. Tiene un nombre.
Pandora.
La caja de Pandora. Pero tamaño así, como grande, grande. Es un baúl.
Muy bien. Ens hi posem a dins i va aterrorizar el mundo.
A la caja del pandero.
I esto sí que son juegos muy recomendables y muy queridos. A la gente está expectante que salga el último.
No, després que fa un parell de setmanes ens portessis aquells que pobres havien fracassat, aquests sí que han triomfat, no?, en el món dels videojocs.
No, estos en Play 2 fueron, sobretot en Play 2, fueron lo mejorcito.
Bé, i prova d'això és que també tenim, doncs, un munt de jocs, no?
Sí, sobretot el 2 és el que más se considera mejor.
I va començar un gènere nou, pràcticament.
Estem parlant de 7 jocs?
Sí, el tipus d'imatge de... El hack and slash en 3D ben portat.
Sí, 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 con este Devil May Cry los dos principales.
Perquè Heavenly Sword va intentar ser una còpia.
Sí, Heavenly Sword fue una copia, correcto.
Que a mi m'agrada molt, però bueno.
No, es decir que para...
A vegades les còpies milloren l'original.
Bueno, no, en este caso no.
No, no va ser el cas, però no el protagonista mai. Semblant a l'Angelina Jolie i això corre d'aquí.
I ja realmente estos juegos lo bueno que tuvieron es que la Play 2 la llevaron al límite. O sea, ahora que yo escuchas hasta la concha... Se volvía hasta loca de sí, era aquello, sobre todo los dos, de que todo petal en cualquier momento. Fue aquellos juegos que estuvieron entre una generación y otra y dices, ostras.
Doncs ens apuntem a aquesta saga de videojocs, God of War.
Sí, que empezó curiosamente muy floja. El uno salió aquello de tapadillo y lo petó.
Ja va bé. Així les expectatives van increixent, sí, sí. No? Doncs moltes gràcies, Carlos, per acostar-nos a una nova saga de videojocs que alguns no coneixíem. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat en bona part a parlar de la trilogia del missatge amb el seu autor, amb el Joan Mercè, que ha encetat aquesta campanya de micromecenatge per poder publicar el seu tercer llibre i la serp digué. També us hem fet balanç de la fira Gokuraku, que ha arribat a la tercera edició, i hem parlat també de més enllà del paper dels videojocs inspirats en la mitologia grega. Tornem la setmana que ve amb més continguts, entre altres coses, i si no passa res, amb els organitzadors de la Zombie Square, un joc de rol a gran escala que tindrà lloc a Montcada i Reixac. I també us parlarem del Dia del Còmic Gratis, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, adeu-siau!